Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimarts, 5 de març del 2019, Dia de la Mare de Déu d'Àfrica. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Nova sessió al Tribunal Suprem per explicar el relat, el seu relat, la seva visió dels fets, com a tot judici. Fins aquí bé, tot i les contradiccions. Ara, qualificar el 20 de setembre de violent o negar les càrregues policials de l'1 d'octubre té només dues opcions. O bé ets un mentider, o bé no n'estaves informat ni aleshores ni ara del que va passar. Tractant-se d'un secretari d'Estat, com Antonio José Nieto, un secretari d'Estat de Seguretat, i després de la plana major de qui ens va governar durant 4 anys, no sé què em fa més por, si ser un mentider o no estar informat.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
I avui el pensament del dia ens el porta Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians.
Jesús ens dona un nou mandat. A l'Evangeli de Joan, a 13:34-35, ens diu: estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat. I afegeix: tothom coneixerà que sou deixebles meus per l'amor que us tindreu entre vosaltres. Crec que aquest nou mandat ens obliga a una reflexió sincera. La nostra Església, la que vivim cada dia, la que ens envolta, la que participem nosaltres mateixos, constitueix un bon exemple d'aquest deure que tenim. I nosaltres, sacerdots, religiosos, religioses, laics, actuem d'acord amb ell? No succeeix en masses ocasions que diem amb aquells germans no, perquè són de Pau, o amb aquells altres tampoc, perquè són de Pere, i ens tanquem amb els nostres grups d'afinitat, en lloc de viure la fraternitat i la comunió de l'Església? Sovint, o potser només en ocasions, la nostra fe la posem al servei de banderes mundanes, de banderes del món, perquè no volem entendre que en el cel no n'hi ha de banderes, només hi ha la creu. Reconstruir l'amor entre nosaltres és un deure que cal complir i que s'expressa en la unitat i en la disponibilitat per treballar plegats.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Sessió d'ahir al Tribunal Suprem, on hi van declarar com a testimonis, ho dèiem abans, José Antonio Nieto, ara ho direm bé, exsecretari d'Estat de Seguretat, Roger Torrent, actual president del Parlament, i José María Espejo Saavedra i David Pérez com a membres de la mesa del Parlament. I avui torn de qui va ser delegat del govern espanyol, Enric Millo, i el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos. En parlarem de tot plegat amb Maria Josep Feliu, magistrada de la Sala Penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre de l'Associació Àgora Judicial, un dia en el que també parlarem del permís que el Parlament Europeu ha donat al partit d'extrema dreta Vox per fer-hi una conferència. En parlarem també avui en aquesta primera hora amb Teresa Carreras, periodista, corresponsal del setmanari El Siglo, membre de la Independent i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. És dimarts i, per tant, també ens visita una setmana més el director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets, per tal de parlar de sensellarisme, tot plegat amb l'actualitat més destacada, amb bona música i, com sempre, que no falti mai l'equip que fa possible aquest programa, Antonio Guet a les tecles del so, en David García a la producció, Aran Soler a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Aran Soler, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Com dèiem, iniciem programa amb l'actualitat més destacada, i és que Roger Torrent diu en la seva declaració que els catalans tornaran a votar per decidir el seu futur.
El president del Parlament de Catalunya assegura que hauria actuat igual que Forcadell, perquè no es pot limitar mai la llibertat d'expressió dels grups parlamentaris i ha defensat al Tribunal Suprem l'actuació de la seva predecessora en el càrrec, Carme Forcadell, durant la tardor del 2017, i també el dret de l'autodeterminació del poble de Catalunya. Torrent ha defensat les anomenades lleis de desconnexió aprovades el 6 i 7 de setembre, respectivament, i ha advertit que l'independentisme continuarà defensant un referèndum per la independència de Catalunya.
Per la seva part, va declarar José María Espejo Saavedra. Es va mirar de treure importància a la suspensió del Tribunal Constitucional en la seva declaració al Suprem.
El vicepresident segon del Parlament de Catalunya i diputat de Ciutadans ha declarat que la mesa no és un òrgan polític. Diu que ha de garantir que es compleixin les normes i els drets dels diputats. Va afegir que l'admissió a una de diferents iniciatives parlamentàries és el que fa la mesa. Espejo va explicar que l'octubre del 2016 ja va advertir que no es podia incloure als pressupostos una partida per al referèndum i que aquesta advertència va ser escoltada però no atesa. També va afirmar que tots els diputats de la mesa sabien que estaven advertits pel Tribunal Constitucional.
I Daniel Pérez, el secretari segon del Parlament del Partit Socialista de Catalunya, contradiu Roger Torrent al Suprem.
El socialista David Pérez ha contradit el que han afirmat en el mateix judici del procés el president del Parlament, Roger Torrent, i també els expresidents Ernest Benach i Núria de Gispert, en la línia amb la declaració de Carme Forcadell. Segons Pérez, a l'hora de decidir si admet a tràmit una iniciativa parlamentària, la mesa del Parlament sí que ha de tenir en compte el fons i no només la forma. Pérez ha explicat a preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal que al Partit Socialista de Catalunya se li va denegar la sol·licitud d'informes dels lletrats del Parlament 5 vegades, totes per qüestions vinculades al procés independentista. En la seva declaració també ha lamentat que no poguessin accedir al Consell de Garanties Estatutàries davant la llei del referèndum.
José Antonio Nieto, secretari d'Estat de Seguretat i número 2 del Ministeri de l'Interior del govern de Mariano Rajoy, durant la tardor del 2017, acusa els Mossos d'haver permès el referèndum.
Segons Nieto, aquell dia es va preocupar molt pel tumult que hi havia i que la prova que hi va haver tumult són els danys molt seriosos en els vehicles de la Guàrdia Civil amb un nivell de destrucció molt alt. Nieto ha afegit que entre les entitats que també convocaven aquelles mobilitzacions hi havia sempre l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, i que els Mossos d'Esquadra van permetre que se celebrés el referèndum de l'1 d'octubre.
Com va dir el fiscal Cadena, devastados. La Comissió de Defensa de Drets de la Persona de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona exigeix expulsar Vox del judici del procés.
Ha denunciat la vulneració d'una sèrie de drets en el judici del procés i ha demanat l'expulsió de l'acusació popular de Vox de la causa, l'objectiu del qual és visibilitzar el seu programa polític. El comunicat afegeix que es tracta d'un partit declaradament antidemocràtic i al·lèrgic a drets fonamentals, que vol aprofitar la coincidència del judici amb un període electoral. D'una banda, la comissió ha denunciat les presses del Tribunal Suprem durant el judici contra els líders independentistes, el calendari incert dels quals repercuteix negativament en el dret de defensa, igual que la presó preventiva en el tràmit de les qüestions prèvies.
Enric Millo obre una sessió del judici en què també ha de comparèixer Diego Pérez de los Cobos.
Estava previst inicialment per dilluns, però finalment la declaració s'ha posposat fins aquest dimarts. A més, la sessió començarà a 9:45 del matí, mitja hora abans del que és habitual. Segons va explicar l'exvicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santa Maria, Millo era la persona que la informava del que anava passant els dies com l'1 d'octubre. Després de Millo, segons ha informat el mateix jutge Marchena, al final de la sessió de dilluns, serà el torn de Juan Antonio Puigcerver, exsecretari general tècnic del Ministeri de l'Interior. Puigcerver va ser el responsable de la Conselleria d'Interior durant l'aplicació de l'article 155. Ell era l'interlocutor directe amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra.
I el govern català prohibeix que l'autobús d'Azteuir torni a circular per Catalunya.
El Departament de la Presidència, a més, ha instat els Mossos d'Esquadra a immobilitzar i retirar l'autobús de la via pública si torna a circular per Catalunya. També ha obert un expedient sancionador contra l'associació Azteuir per circular amb un vehicle amb anuncis i emblemes que afecten clarament la dignitat, la llibertat i els drets de les dones. L'autobús porta expressions com «no és violència de gènere, és violència domèstica» o «les lleis de gènere discriminen l'home». La imatge de Hitler hi apareix dibuixada amb la cara maquillada i el símbol feminista a la gorra. A sota d'aquesta imatge hi ha escrit «Stop Feminazis» i, per la seva banda, militants de l'associació d'Esquerra i independentista RAN van forçar l'autobús a aturar-se quan circulava per l'Avinguda Diagonal i li van arrencar els rètols amb missatges antifeministes.
I atenció al País Valencià, Ximo Puig avança les eleccions autonòmiques valencianes el 28 d'abril.
El president valencià ha convocat el seu govern aquest dilluns a la tarda amb aquest objectiu. Puig hauria de dissoldre el Parlament aquest mateix dilluns, com ha fet Pedro Sánchez. El president valencià s'ha pronunciat en aquests termes davant dels mitjans de comunicació al Saló de Corts del Palau de la Generalitat Valenciana, després de la reunió extraordinària del Consell Executiu convocada per tractar l'avançament electoral.
El Parlament Europeu autoritza la conferència de Vox sobre Catalunya.
En principi, la conferència es farà aquest dimecres a l'Eurocambra. La decisió contrasta amb la decisió fa unes setmanes de prohibir un acte semblant que hi havien de fer fa 15 dies el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont. L'argument dels responsables del Parlament Europeu per autoritzar la conferència de Vox és que no suposa cap risc per la seguretat, que és l'argument amb què es va prohibir la conferència de Torra i Puigdemont. La conferència porta el títol Catalunya és una regió espanyola i la pronuncia, entre d'altres, Javier Ortega Smith, secretari general de Vox.
Plana internacional Juan Guaidó torna a Venezuela dient que continuaran mobilitzats.
A l'arribada a l'aeroport internacional de Caracas, Guaidó ha estat aclamat per milers dels seus partidaris. Juan Guaidó ha estat reconegut com a president legítim de Venezuela per molts països americans, inclosos els Estats Units, així com de la Unió Europea. De fet, l'autoproclamat president legítim de Venezuela ha estat rebut per molts diplomàtics estrangers a la seva arribada a l'aeroport de Caracas. A l'arribar, Guaidó ha dit que no tenen por i que lluitaran per governar Venezuela.
I moltes noies, ja dones, recordaran les seves fotografies enganxades a les seves carpetes. Mor als 52 anys l'actor Luke Perry, conegut pel seu paper a Sensación de Vivir.
El seu publicista Arnolf Robinson ha confirmat la notícia. Perry va tenir un ictus la setmana passada i ha mort a l'Hospital Sant Josep de la ciutat de Burbank, a Califòrnia. Protagonista de la sèrie, que en anglès es deia Beverly Hills, ha mort, segons Robinson, voltat de la seva família i amics. Perry va ser traslladat d'urgències a un hospital de Los Angeles el passat 27 de febrer, després de patir un infart a casa seva. Havia nascut a Ohio, a Mansfield, l'11 d'octubre de 1966. Després dels estudis de secundària, va marxar a Los Angeles per desenvolupar la seva carrera com a actor.
I finalment, en plana religiosa, el papa diu que no convé que es fundi un partit polític catòlic, tot i que demana una presència més gran de polítics catòlics a l'Amèrica Llatina.
En una rebuda a la ciutat del Vaticà d'un grup de joves líders que es preparen per fer el salt a la política a l'Amèrica Llatina, durant el seu discurs, el pontífex va assegurar que és millor que els nous líders polítics busquin la fe i la seva llibertat sense la necessitat de crear un partit polític catòlic. Malgrat tot, el cap de l'Església va assegurar que a l'Amèrica Llatina sí que és necessària una presència de catòlics més grans a les institucions polítiques que les que hi ha actualment. Davant d'un grup, ho va dir que hi havia present el de la Comissió Pontifícia per Amèrica Llatina al Palau Apostòlic del Vaticà.
Si sortim de casa aquesta hora i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui?
A l'Ara, el número 2 de Zoido acusa els Mossos de legitimar el referèndum de l'1 d'octubre. El punt avui titula... Amb una declaració del José Antonio Nieto al Tribunal Suprem, l'ús de la força va ser al mínim imprescindible. El periòdico, un col·laborador de Putin, va blanquejar a l'Empordà. La Vanguardia titula l'ex número 2 d'Interior acusa els Mossos per l'1 d'octubre. El País, Guaidó desafia Maduro a la seva tornada a Venezuela i diu, seguim, no hi ha por. Això és el que va dir Guaidó a l'arribar a Venezuela. El Mundo, Exteriors va posar funcionaris a treballar al servei del Partit Socialista Obrer Espanyol. La Razón, Puig imposa un avançament electoral a Oltra València. I l'ABC titula, Guaidó es planta a Caracas malgrat les amenaces de Maduro.
2 minuts ja, arribarem a 9:15 del matí, hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens emporta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Descens avui de les temperatures arreu de Catalunya. Ho han fet les mínimes, també ho faran les màximes. No és que hagi de fer fred, però sí que tindran temperatures entre 2 i 4 graus inferiors a les d'ahir, màximes entre els 14 i els 18 o 19 graus, que tampoc és gens de fred per trobar-nos a primers del mes de març. Pel que fa a l'estat del cel, hem de parlar avui de nuvolositat variable. Augmenten els núvols, tant a la costa com també cap a les comarques del Pirineu. Uns núvols que, avançada la tarda, poden deixar escapar alguna gota cap a les comarques del Pirineu de Lleida. Però serien precipitacions poc importants. No descartem també que ja de cara a la nit matinada algun ruixat pugui afectar punts de les comarques, dels subcomarques de Tarragona. De cara a demà, força més núvols arreu del país i ruixats que afectarien comarques del Pirineu, del Prepirineu, amb una lleugera pujada de les temperatures. Demà la cota de neu estarà situada al voltant dels 1.800 metres per baixar aquestes temperatures de forma més clara i evident a partir de dijous. Les precipitacions de demà puntualment també poden arribar a punts de la mateixa costa.
Gràcies, Jordi. Molta gent que va cap a la feina. Per tant, important saber quina és la situació en aquest moment a la xarxa viària. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Pel que fa al trànsit, a hores d'ara destaquem dues incidències. Un vehicle avariat a l'A2 deixa el carril dret tallat a l'altura de Sant Joan d'Espí i provoca 6 quilòmetres de retencions des de Pallejà en direcció Barcelona i dificulta també el trànsit a l'AB23 en sentit sud. També hi ha hagut un accident fa pocs minuts a l'A32 que deixa 2 quilòmetres i mig de retencions al seu pas per Viladecans en direcció Barcelona. A la resta de vies, retencions habituals a l'A58, a l'enllaç de l'AP7 amb l'AB23 al Papiol i també a les retencions d'entrada habituals d'aquesta hora al matí als túnels de Vallvidrera en direcció Barcelona. I observem també ja per acabar que les dues rondes es circulen amb densitat en els dos sentits de la marxa, tot i que aquesta hora va més carregat al sentit Llobregat. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Per últim, també important saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transports públics del país. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Al marge del tall, a les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, en servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya no registren incidències destacables, segons indiquen els diferents operadors. D'altra banda, informar que aquesta nit, més ben dit matinada de dimecres de cendra, Rodalies de Catalunya facilita la tornada a Barcelona dels assistents al Carnaval, iniciant el servei de la línia R2 entre Vilanova, Sitges i Barcelona a la 1:29 de la matinada. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Us ho dèiem tot just començar el programa d'avui, ara mateix que passa un minut d'un quart de nou del matí. Sessió ahir al Tribunal Suprem, on hi van declarar com a testimonis José Antonio Nieto, exsecretari d'Estat de Seguretat, Roger Torrent, actual president del Parlament, i José María Espejo Saavedra i David Pérez com a membres de la mesa del Parlament. I avui torn de qui va ser delegat del govern espanyol, Enric Millo, i el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos. En parlarem de tot plegat ara mateix amb Maria Josep Feliu. Ella és magistrada de la sala 22 de lo penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre de l'associació Àgora Judicial. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Ahir vam poder veure un altre relat dels fets, el que estàvem acostumats des d'aquí, des de Catalunya, amb José Antonio Nieto, exsecretari d'Estat de Seguretat, qui va finalment caure en una certa contradicció amb les defenses, sobretot amb les preguntes de l'advocat Xavier Melero. En què beneficia tot això als acusats?
Bueno, no sé si el que beneficia... Què vols dir, les preguntes que li va fer? O... Aviam, el senyor Nieto va fer una declaració inicialment com molt contundent quan li preguntaven les acusacions, no? I després, evidentment, sí que és veritat que quan li van preguntar les defenses... Hi van haver-hi pues, més dubtes, són moments en els quals les respostes costaven molt que sortissin. Ell va mantenir, de totes maneres, el relat de la violència, però bueno, era algo esperable, vull dir, no... I és evident que les contradiccions amb les que va incórrer i aquestes situacions en les que es parla molt genèricament, i va haver-hi molta gent de l'ANC, em sembla que era, no? I d'Òmnium o alguna cosa així, es va dir en un moment determinat. Però després, a l'hora de concretar, pues, no és possible concretar res, pues, és evident que són unes declaracions en les quals bueno, pues, la seva valoració l'haurà de fer el tribunal, però no tenen una contundència clara.
I això li volia preguntar, perquè ens estem acostumant, jo no sé perquè encara queden moltíssims testimonis, és evident,
sí.
Però amb els testimonis...
I molts d'aquests.
Però clar, amb els testimonis que hem pogut sentir, ens estem acostumant a escoltar això que ara mateix ja ens deia, no? Va haver molta violència, sí, però on? Tothom la vam poder veure. Bueno, ens quedem tots una mica així. Això és prova d'alguna cosa, en un judici?
Bueno, és una prova, o és, podríem dir que és una espècie d'indici, però realment una prova clara i evident del que ja no és. De totes maneres, jo sí que en aquest punt sí que voldria dir que el tema de la que no projecció dels vídeos amb els testimonis em sembla una... Jo crec que no està adequat a el que diu la llei d'enjudiciament criminal. O sigui, el president ha adoptat la postura de que els vídeos es veuran a la prova documental, com diu ell, ¿vale? Però bueno, la llei preveu que, aviam, fer un símil, no? Per exemple, si tens un document, el document te l'han d'ensenyar per veure si tens la firma. Si a tu et pregunten sobre un moment en un col·legi electoral que hi va haver-hi el que ell deia que no eren càrregues i que si tu te les mires, doncs sorprèn, perquè fins i tot la definició que ell va donar de càrrega, almenys des del meu punt de vista, quan es veuen quan es veuen actuacions de policies i guàrdies civils, es veuen que van a la directa cap a on està la gent. O sigui, estan anant ells cap allà per espargir-se, per fer-los marxar, no? Vull dir que la pròpia definició que ell va donar jo crec que es compleix amb alguns vídeos. Pues, llavors, clar, que no puguin mostrar aquests vídeos, em sembla que és una, no sé si dir-hi una infracció, però, bueno, vulnera un cert dret a la defensa, perquè si preguntes sobre una cosa has de poder mostrar el que demana aquesta cosa. I el vídeo al final acaba sent un document. Un document igual que podria ser una lletra de canvi o igual que podria ser un contracte. És el mateix. Ara, en efectes legals seria el mateix, diguem-ho.
Ara, em comentava aquesta vulneració al seu pare de Manuel Marchena, aquí, per cert, se les va tenir també ahir amb l'advocat Van den Einde, amb Jordi Pina i amb Olga Ardariu, crec recordar, sí. A qui no els va deixar preguntar Roger Torrent ni pel 20 de setembre ni per l'1 d'octubre, perquè, segons ell, el testimoni no havia estat cridat per aquests fets. És normal
que actuacions així? Això és el que no sabem. Bé, bueno, aviam, realment el testimoni, quan va declarar pels fets pels quals ha estat cridat. I la part que no l'ha proposat, que concretament eren la part de Van den Einde, em sembla que era, i no sé qui era més, qui va ser, en Pina, no?
També, en Jordi Pina,
bueno, sí. Sí, que van protestar a força. Clar, aleshores, si el testimoni ve proposat per una acusació, que no sé si era Vox o qui era, i aleshores les defenses li volen preguntar i no l'han proposat, el que sí és cert és que el testimoni ha de declarar sobre els motius pels quals ha estat proposat. I no ho sabem, això, perquè jo vaig veure en Jordi Pina que aixecava el paper, com vulguem dir, que no havia estat proposat només per parlar del Parlament, que havia estat proposat per alguna cosa més, però tampoc el va deixar acabar. I jo no he vist aquest escrit d'acusació, o no ho recordo. Sí que l'he vist, però no recordo ara exactament la proposta, perquè les propostes de proves eren immenses. Si es va proposar només per parlar del tema del Parlament, perdó, o es va proposar també per altres qüestions. I aquí és difícil de dir si no tens la proposició de prova davant. Saps què vull dir? Clar, llavors no la tenim. Jo no la tinc, la proposició de prova davant en aquest moment, i per tant és dificultós dir si en Marchena, si realment es va proposar només per parlar del tema del Parlament, llavors en Marchena tenia raó. Està. Però si no és així, doncs no. Llavors, no, aquí és complicat de dir-ho. Hauríem de saber una mica més.
Senyora Feliu, dit d'una altra manera, ens hem d'acostumar a partir d'ara a veure un Manuel Marchena molt menys permissiu?
Jo espero que no. Jo crec que el senyor Manuel Marchena, més que menys permissiu, jo crec que ha intentat tenir una actitud bastant permissiva, sobretot amb les declaracions. Fins i tot en alguns punts penso que jo que hauria de tallar algunes, des del meu punt de vista, aquest ja, però i no ho fa i deixa que parlin, i fins i tot en algun moment va intentar fer les coses com que no es fan, però per facilitar-les, quan en Baños volia que fer un triangle allà perquè declaressin una cosa una mica esperpèntica, però vull dir, perquè al final perquè declarés, no? Però jo espero que no. De totes maneres, a mi la decisió que m'ha consagrat és el tema de la projecció dels vídeos i de les fotos. Jo penso que això no hauria de ser, sincerament. Però jo crec que ho fa pel temps, eh? Jo crec que està intentant anar contra el rellotge pels motius que potser tots coneixem, i llavors això. Hi ha un altre tema també molt important, i és el tema aquest dels testimonis. Jo també no m'ho has preguntat, però és que jo crec que s'ha de dir. Vull dir, la llei posa un ordre als testimonis, i la llei ordena en quin ordre els testimonis han de declarar. I primer declaren els testimonis de l'acusació, començant pel Ministeri Fiscal, i després declaren els testimonis de la defensa. I això està així perquè té una motivació. Aleshores, hi ha un article a la llei que permet fer canviar l'ordre dels testimonis, ¿vale? Que és el 701, però té que tenir una motivació dintre del judici canviar l'ordre dels testimonis. La llei en castellà diu esclarecimiento de los hechos o un más seguro descubrimiento de la verdad. I això de que encara no sapiguem quins testimonis declararan la setmana que ve, la veritat, i que cada dia es canvia l'ordre dels testimonis, ara entre una, ara entre l'altra, jo crec que això no hauria de ser.
Deixi'm preguntar-li, perquè sí que la tenia preparada aquesta que vostè ho comentava ara, diu Manuel Marchena, sí que vol anar molt ràpid pels motius que tots sabem. Fins a quin punt aquesta situació vulnera els drets dels acusats?
Home, un judici no ha d'anar ràpid per circumstàncies polítiques. El judici ha de fer el seu camí, ho sento, però és aquest. Vull dir, si hi ha 500 testimonis, doncs hi ha 500 testimonis. El judici haurà d'acabar quan acabi. I és evident que ell porta la direcció dels debats, el president li toca, és la seva feina, i evident que l'ha de portar ordenat i no ha de perdre temps, perquè amb un judici tan llarg, si a sobre està perdent temps, no acabaran mai més. Sí. Però d'aquí... fer canvis de testimonis perquè declarin primer uns i després els altres perquè sembla ser no s'ajuntin amb la campanya electoral, això no ho preveu la llei, aquest canvi. Mm-hmm. I a més a més, el voler potser agilitzar més del compte, doncs, bueno, no sé si és una vulneració tan clara, però jo crec que les defenses es queixaran del tema de la no projecció dels vídeos a l'acte del judici. Mira, no és el mateix que un testimoni declari sobre un fet i es vegi el vídeo allà davant, com per exemple hagués passat ahir amb el senyor Nieto, quan va dir que no hi havia càrregues policials i li haguessin mostrat un vídeo, que aquest vídeo es vegi el dia de la prova documental al final del judici d'aquí un mes. Mm-hmm. No és el mateix. Que a simple vista es veu que no és el mateix, eh?
Com sap, senyora Feliu, els periodistes ho fem molt, això de dir que hi ha declaracions més tècniques, declaracions més polítiques. Per tant, deixi'm preguntar-li què en podem esperar avui de les declaracions de Millo i de Pérez de los Cobos. Una declaració més tècnica o més política?
En Millo poder més política. I en principi hauria de ser així. És en Millo més política i en de los Cobos més tècnica. Tot i així, ahir el senyor Nieto ja va assumir una mica la direcció i les decisions en l'operatiu que hi va haver-hi, que li va semblar que havia estat especialment genial l'operatiu i molt bo. Però vull dir que ell ja ho va assumir una mica. Vull dir que avui el senyor de los Cobos no sé què dirà, però en principi hauria de ser així. Vull dir, el senyor de los Cobos hauria de ser una declaració tècnica, en principi, i la de Millo més política, encara que, bueno, esclar, també va estar entremig de tot el que eren l'operatiu i, per tant, l'operatiu és una qüestió més aviat tècnica que política.
Queda clar perquè en seguirem parlant segur durant els mesos que ara venen d'aquest judici, sí. Que es preveu que serà llarg, tot i que Manuel Marchena vulgui escurçar-lo una mica. Senyora Maria Josep Feliu, magistrada de la sala 22 de l'Openal de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre de l'Associació Agora Judicial, moltíssimes gràcies per fer-nos entendre tot plegat. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
27 minuts que passen de les 8 del matí i per començar el dia també bona música de Cranberries amb Ode to the Family.
A primera hora, a Ràdio Estel. Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Tres minuts, gairebé quatre, que passen de dos quarts de nou del matí. Sapiguem a qui li hem de felicitar avui el dia. Com sempre, ens ho explica a aquesta hora tot plegat l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Avui és Sant Josep de la Creu, religiós franciscà nascut a Ischia, a Itàlia, al segle XVII, sent patró justament al poble d'Ischia, on fou batejat com a Carlo Gaetano Calosirto, professant als 16 anys en el convent franciscà de Nàpols, però el 1674 fou enviat al Piemont, a Àfila, a fundar un nou monestir. El 1702 va ser vicari general dels franciscans i va morir el 1739, sent beatificat mig segle després i canonitzat en el centenari de la seva defunció. Afegim a Sant Josep Joan de la Creu la festivitat de Santa Olívia, Verge i Màrtir, i tot que la majoria d'Olívies celebren la seva onomàstica per Santa Olívia el 10 de juny.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I obrim també aquesta hora aplanada d'agenda per saber quines activitats i quines xerrades podrem gaudir avui i els propers dies arreu del territori. Ara en Soler, molt bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
Com aquesta pregària per les vocacions sacerdotals.
A 4:45 de la tarda, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, com tots els dimarts de cada mes.
I també als CICS de Barcelona, amb Nacater 5.
Avui dimarts també a 1:00, a la sala de reunions de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Cerdanyola del Vallès, a l'edifici B2, a l'avinguda de l'Eix Central, al campus de la Universitat Autònoma de Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès.
Us recomanem també aquesta conferència.
El Beat Maria Mullerat, al Cuber, conferència sobre Maria Mullerat, un testimoni del nostre temps. A 8:15 de la tarda, a l'abadia de la parròquia de l'Assumpció, a El Cuber, al carrer de l'abadia número 4.
Exposició Mitja Europa Cau, impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra.
Fins al 31 de març, al Palau Robert de Barcelona.
Barna Sants 2019.
24è Festival de Cançó d'Autor, fins al 14 d'abril a Barcelona.
Pels amants del jazz, 29è Festival de Jazz.
Fins al 5 d'abril, a Granollers, al Casino de Granollers.
També recordem el 38è Festival de Jazz a la ciutat de Terrassa, que comença a partir de demà, dia 6. Cítric 2019.
5è Cicle de Cultura Crítica i Popular, el fins al 12 de maig a l'Ateneu Popular, a Nou Barris de Barcelona.
32è Festival de Folk Internacional.
Tradicionarius 2019, fins al 12 d'abril al Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona.
I estic molt i molt, trist aquest mes perquè ja s'ha acabat el mes del Xató. Això sí, ja l'exposició Ossos.
Un viatge a l'època medieval, de la mà de l'antropologia física, fins al 7 d'abril al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.
Anem al món de Twitter, al món d'internet. Què ens expliquen avui, Aran Soler?
Doncs, Joan, bon dimarts, feliç dimarts, i la mort de Luke Perry.
Luke Perry, actor,
Que Luke Perry, sí, que té moltes fans, sobretot.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I que es transporta tots a una època, ens fem grans, i ho veiem amb notícies com aquestes. Tuits d'actualitat?
Sí, Joaquim Forn, exconseller d'Interior, diu: el relat del secretari d'Estat Nieto és el de la Fiscalia i l'acusació de Vox, el de la institució, el de la instrucció del jutge Llarena, el dels atestats de la Guàrdia Civil, diu, és un relat ple de falsedats que nega la violència policial de l'1 d'octubre i que la inventa per part de la gent que volia votar. També a Mireia Boya Busquet, exdiputada de la CUP, quan Nieto diu que el setge a la seu de la CUP es va fer amb mandat judicial, menteix. No n'hi ha cap i per això hi ha un procés obert per coaccions a l'Audiència Provincial de Barcelona.
Doncs Déu-n'hi-do. Per cert, Vox al Parlament Europeu. En parlem de seguida amb Teresa Carreras. Anem a publicitat i de seguida Teresa Carreras a primera hora.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11 Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan. Aquí, a Ràdio Estel.
La Xina ètnica amb el Club Més Amics. Del 5 al 18 d'agost et portem a conèixer a la Xina més remota, la capital de Yunnan, Kunming, i el seu bosc de pedra, els carrers i cases de Tuanshan, les ciutats antigues de Jiangsu i Lijian, les terrasses d'arròs de Yuanyang, el congost del Salt del Tigre i moltes meravelles més. Del 5 al 18 de maig, les minories ètniques de la Xina més remota amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Passen 39 minuts de les 8 del matí, un dia en el que també volíem parlar del permís que el Parlament Europeu ha donat al partit d'extrema dreta Vox per fer-hi una conferència. En parlem aquesta hora i, per tant, la saludem ja a Teresa Carreras. Ella és periodista, corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya, membre de la Independent i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Senyora Carreras, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Què li sembla que el Parlament Europeu hagi permès aquesta conferència de Vox?
Home, a mi em sembla molt malament, i sobretot em sembla jo si un pot llegir posant-se a internet, a la convocatòria que fan els organitzadors d'aquest acte. Perquè el president Tajani va suspendre una conferència doncs, del president Puigdemont i del president Torra fa uns dies. I també va dir, es deia que suspendria aquesta conferència de Vox. Finalment l'ha autoritzat, però no queda clar en les cròniques dels corresponsals qui l'ha autoritzat, si ell, el president, o els qüestors, aquesta figura que hi ha dintre de cada grup parlamentari, que sembla que en aquest cas haurien sigut ells. Però qui mana més, el president o el qüestor? Vull dir que aquesta terminologia de doble fil, doble raser, doble vara de mesurar, em sembla que realment ha estat que fan servir els corresponsals a l'hora de qualificar aquest fet. Em sembla que és bastant encertada per explicar de quina manera el Parlament Europeu bascula cap a la dreta.
En tot cas, senyora Carrera, si Tajani encara no l'ha aprovat, com ara ens deia, caldrà igualment l'aprovació de Tajani o ja no?
Jo crec que no, perquè jo crec que per suspendre sí que ha calgut, sí que va caldre l'anterior, l'altra conferència a la qual ens referíem del president Torra i Puigdemont. En canvi, en aquest cas no cal, perquè el Parlament Europeu és un àgora on s'hi fan cada dia molts actes i la gent entra i surt amb molta llibertat. Per tant, a mi em sembla que no cal. Em sembla que no cal.
Tants actes que es fan al Parlament Europeu com ahir, el que es va encetar a una exposició de Plataforma per la Llengua, on hi va assistir el mateix president Puigdemont, per cert.
Exactament. I a mi m'estranya una cosa perquè diuen que l'entrada de l'expresident ha generat expectativa perquè no estava a la llista de participants. Però normalment els organitzadors han de donar una llista de participants. Però moltes vegades arribes al Parlament, arribes tard, arribes de qualsevol forma ensenyant el teu DNI, que sigui un DNI vàlid de qualsevol estat europeu, normalment pots entrar. Clar, si ell era el que inaugurava l'exposició, m'estranya que no l'haguessin posat. No crec en aquestes expressions ha assistit per sorpresa. Em costa entendre-ho i admetre-ho que això sigui una cosa d'aquest tipus.
Clar, entenem que la conferència del president Torra i l'expresident Puigdemont no es va fer per raons de seguretat.
Però això tothom sap que no és exacte. Perquè,
evidentment, vull dir, això ha quedat clara.
Clar, ha quedat clara, però és que si els nostres oients es poguessin llegir les invitacions de la plataforma Vox que diuen el títol de la conferència de demà, que es farà demà dimecres, és Catalunya, una regió espanyola, fins aquí cap problema. Aleshores diu, després de dècades d'inacció política i falta de control per part del govern espanyol, es va intentar un cop d'estat en una de les regions espanyoles. Això no entenc com no els hi fa posar els pèls de punta. Entens? En els qüestors, en aquest cas, és que la figura del qüestor és una figura que jo no sé si existeix en els altres parlaments, però és una figura que proveeix de material en els grups polítics. Cada grup polític en té 5. En aquest cas, doncs, normalment doncs, són elegits per legislatures, igual que el Parlament, no? I aleshores, clar, que algú no es doni compte d'aquests detalls, quan, a més, després continua anys de control de l'educació per part dels instigadors del cop d'estat han ajudat a crear una nova línia d'història sobre un fals regne de Catalunya. I això no entenc com no els hi diuen vostè pot fer la conferència sense cap problema, però això ho ha de canviar. Perquè, clar, aquí estem a l'organització més important de la democràcia a nivell europeu.
Com a experta en Parlament Europeu, en política europea, deixi'm preguntar-li una darrera cosa. I és el tema, segur que n'ha sentit a parlar del bus d'Azteuir, aquest bus eslògans molt radicals, per dir-ho molt finament. Aquest cas ha arribat a Europa?
Mira, la veritat és que jo no n'he sentit parlar. Jo vaig estar a Brussel·les fa 3 setmanes i la veritat és que no em vaig sentir a parlar. Penso que això són coses molt bastant locals perquè l'èxit
d'autobús és molt dubtós, perquè no l'única cosa que fa és... només tenim petites notícies, petits breus, en els mitjans de l'oposició que hi ha d'alguns altres grups. No.
Senyora Teresa Carreras, membre de la Independent, corresponsal del setmanari El Siglo de Catalunya i membre de la Junta de l'Associació Periodistes Europeus de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí més a Ràdio Estel.
Deixa'm afegir, Joan, una darrera cosa, que és molt important que la gent vagi a votar, perquè els partits que governin el Parlament Europeu siguin partits no escurats cap a la no democràcia. Parlament Europeu ha de ser un Parlament demòcrata i que tothom s'hi pugui expressar lliurement.
Pendents també d'aquestes eleccions, exacte. Pendents d'aquestes eleccions, segur que en tornem a parlar amb vostè, si ho té bé. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí més.
Molt bé.
Fins la propera.
Bon dia a tothom.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Un minut que passa de 3:45 del matí. Promocions que tenim al nostre web, Aran.
Promoció Capravo. Com sempre, com cada setmana, Ràdio Estel regala cistelles de Capravo amb selecció de productes Selectia, Bell i Sania. Et fem una pregunta que has de respondre a radioestel.cat. Durant aquesta setmana preguntem com es diu la marca d'Erosco i Capravo, que té els productes més naturals. Recorda que entrant a la web de Capravo, www.capravo.com, trobaràs moltes pistes. Recorda també que a www.radiostel.cat i omplint el formulari, a l'apartat promocions, una cistella Capravo pot ser teva. I durant aquesta setmana preguntàvem com es diu la marca d'Eroski Capravo que té els productes més naturals. I la resposta correcta era Eroski Natur. Felicitem, per tant, a Miguel Ballesteros de Canet de Mar, que ha encertat.
Doncs felicitats al Miguel, que se'n va cap a Canet de Mar aquesta cistella. Nosaltres, que continuem endavant, però tenim més promocions, com
sí,
per exemple la del jazz.
La del Jazz Terrassa, que et convida amb el millor al 38è Festival de Jazz Terrassa. Et convidem a una sèrie de concerts d'aquesta programació. El primer aquest divendres 8 de març, amb Danilo Pérez, John Patuxi, Terry Lyne i a Children of the Light, a les 10 de la nit. I Ràdio Estel també et convida al Teatre Gaudí, al musical Ciutat de Gespa. Entre tots els participants sortejarem 5 entrades dobles gratuïtes pel dissabte 9 de març, a les 7 de la tarda, al Teatre Gaudí de Barcelona, al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 120. Teniu temps per participar fins dijous 7 de març.
Per cert, nova pregunta de Capravo. Quin és el projecte educatiu per una alimentació sostenible de Capravo? Tot plegat ho podreu trobar a www.radiostel.cat. Nosaltres, que continuem amb bona música, ho fem amb Maria del Mar Bonet, Dansa de la Primavera.
Creixeré en el fons. febrer m'ha duit la carta tan precisa. Vol que es lila s'obrin pels dits i en el cor m'hi creixi una palmera que xixa que ve la primavera, que xixa que ve la primavera.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur. Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Ningú dormint al carrer, amb la col·laboració d'Arrels Fundació.
8 minuts, ja arribarem a les 9 del matí i com cada dimarts hem de saludar el director d'Arrels Fundació per parlar de sensellarisme. Ferran Busquets, molt bon dia.
Bon dia.
Com tothom sap, el proper divendres, el dia 8 de març, Dia Mundial de la Dona i dels seus drets, i no volíem deixar de poder parlar-ne tampoc en aquest àmbit, en el sensellarisme. I la primera pregunta que em feia era per què hi ha menys dones que homes al carrer. Perquè se'n veuen menys.
Bé, se'n veuen menys perquè, de fet, hi ha bastantes menys. De fet, és una dada que no deixa de ser molt sorprenent que es repeteix constantment. Mm-hmm. Aquest percentatge entre un 10, 15, com a molt per cent de dones al carrer i tota la resta, entre un 85-90%, que són homes. Quan arribem, quan parlem, això parlem del carrer, diguem, al dormint al res, però quan parlem ja de amb recursos, etc, aquesta xifra doncs, pot arribar fins a un 20-30%, val? I respon a la
recursos,
pregunta.
Recursos, perdona, Ferran, ah, vol pisos, dir dormint amb un alberg o...
Albergs, pisos, diferents espais on les persones, doncs, bueno, aquestes 2.000 places que hi ha a la ciutat de Barcelona, per exemple, val? Que... que estan disponibles, bueno, que per sort aquestes persones estan aquí, encara que no sempre estan molt, molt, molt bé, per no arribar al carrer. Llavors, per què hi ha més dones al carrer? Doncs hi ha moltes teories, diguem, no? Però nosaltres hem intentat contrastar, sobretot amb entitats que treballen amb dones, etcètera. Per una banda es parla de que la dona pues, es pot desenvolupar més tranquil·lament, però per una altra banda es pot espavilar una miqueta més, però per una altra banda també és cert que la dona al carrer, abans d'arribar al carrer, té una sèrie de possibilitats per evitar arribar al carrer que doncs, potser l'home no té tan disponible. No? Per exemple, com que la dona encara té, no?, un rol que els homes han d'anar canviant, o entre tots han d'anar canviant més aviat, doncs, la dona acaba agafant el rol de la cura dels infants, doncs, evidentment, un infant al carrer, per sort, encara que estem una mica en risc, sempre doncs, tindrà més recursos que un home sol. Val? Això és com ha de ser. Per altra manera, també hi ha feines molt més precàries amb la que la dona té accés, malauradament, més ràpidament, com pot ser doncs, cura d'infants, cura de gent gran, neteja, etcètera, etcètera. I malauradament també hi ha doncs, la prostitució, que és una eina. una eina molt, molt dolenta per ella, però que al final és el que evita el carrer. Quin problema hi ha en tot això? Pues que, pues com hem vist, per no arribar al carrer, pues potser a vegades és pitjor el remei que la malaltia.
Per tant, Ferran, les dones que arriben al carrer estan en pitjor situació que els homes?
Sense cap dubte. O sigui, totes les dones que arriben al carrer, almenys les que hem conegut nosaltres, estan molt, 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 molt malament comparat amb els homes. Per lo que dèiem, eviten arribar al carrer a tota costa i quan arriben pues són les que no han pogut fer servir totes aquestes opcions que hem dit abans que ho eviten.
Uh-huh. Hi ha recursos específics per dones?
Personal hi ha específics, i això és molt positiu, és molt bo que hi hagi recursos per dones. Hi ha, per exemple, la Llar de Pau, de Filles de Caritat, hi ha una entitat que es diu Lola no està sola, que de Nou Barris, que pues, deu tenir com a molt un any, que és, de fet, surt un grup de professionals que veien aquesta diferència, diguem, pues, per exemple, quan treballem recursos masculinitzats, que llavors es donaven compte de dir bueno, que l'home es queda aquí mirant internet i la dona surt a buscar feina de qualsevol forma denigrant que pugui trobar, i van començar a obrir espais específics per a les dones. Després també el Centre 6 de Sarrià també estan projectant un espai també específic per dones. I jo crec que al final aquesta és la tendència, o sigui, tothom ha de començar a obrir espais per dones perquè és una minoria molt... Bueno, és una minoria, però si estem parlant de 1.000 persones dormint al carrer, estem parlant de 100 persones, eh? 100 dones al carrer, que és que, a més, són les que pateixen més violència, al carrer pues, tenen moltes agressions, evidentment, molts tipus d'agressions diferents, com les agressions sexuals, que els homes no les pateixen tant, etc.
Ara que ens deies això, bueno, són 100 i 100 en són moltes, eh? Ens queda molt per conscienciar-nos de que una sola persona dormint al carrer és massa?
Sí, de fet, quan parlem de xifres normalment parlem, bueno, però està reduint i està pujant, bueno, és que mentre no estiguem a zero és una autèntica barbaritat, perquè el patiment d'aquesta persona és molt i molt gran, i ens queda moltíssim per arribar fins aquí, i no estem fent les deures de nou.
Em parlaves d'aquests recursos específics per dones, per tant, hi ha perspectiva de gènere amb serveis?
No, de fet, la perspectiva de gènere està molt malament a tot arreu, no? Des de, per exemple, molts cops, molts espais, encara que siguin dutxes individuals, pues, les dutxes per les dones pues, a vegades estan juntes, vol dir que comparteixen un espai, pues, que la dona necessitaria un espai diferent, per exemple, en el moment d'entregar pues, la roba, no? D'intercanvi, pues, que la dona pugui pues, rebre la roba interior, diguem, a part de sense que una m'ho estic veient, etc. Totes aquestes qüestions d'intimitat no es valoren, perquè la gran majoria dels recursos són per homes, i després també perquè, en el fons, som poca gent i tenim una visió encara que ens falta molt. Si ja estem amb la pobresa, quan parlem de pobresa, acabem pensant que no hi ha necessitat. Si a sobre li afegim la visió masculina, doncs la dona sempre queda apartada.
Per cert, Ferran, feu alguna xerrada sobre aquest tema de sensellarisme femení?
Bueno, de fet, l'entitat Lola no està sola. Uh-huh. El que farà és, ho recomanem, el proper 30 de març, al casal del barri de la Prosperitat, faran una xerrada o una jornada enfocat a la sensellarisme i dones. Nosaltres creiem que, a més, és una entitat molt interessant, és una entitat de recent creació, que penso que està funcionant molt bé i, a més, està tenint molt bona acollida. Jo penso que és una entitat que cal tenir molt en compte i bueno, si busqueu pel Facebook o pel Twitter Lola no està sola, veureu bo, hi ha un enllaç, trobareu un enllaç ràpidament per apuntar-vos a aquesta jornada xerrada. Una jornada més aviat de sensellarisme i dona, que jo penso que és molt important.
Que segur que val molt i molt la pena. Aquells oients que ens senten habitualment entendran que li pregunto al Ferran quan ara mateix li dic què hay de lo mío.
Què hay de lo tuyo? Doncs de moment estem igual que la setmana passada. No hi ha hagut cap moviment, cap trucada ni res, però jo crec que aviat els començaran a fer nosaltres els moviments.
Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, gràcies un dia més per seguir amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. A les 9, ara en Soler, que ens porta tota l'actualitat informativa i després música, molta música, aquí a Ràdio Estel, no s'ho perdin.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.